Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 13 de gener. Aquest divendres es tanca el termini per participar en el 17è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. A partir d'ara el jurat deliberarà sobre quines fotografies rebran els 15 premis que s'atorguen. El concurs l'organitzen les àrees de turisme de l'Ametlla i del Tebre. Els veïns de l'N340 tornen a tallar la via aquest dissabte per 133a vegada per demanar la gratuïtat de l'AP7. El moviment veïnal emprèn la lluita el 2017 amb el focus posat en la proposta de limitació i bonificació del govern català que presentarà. Trens Dignes reclama el servei d'Euromet a preu de regional entre l'Ebre i Tarragona previst per al 10 de gener. La plataforma denuncia que els usuaris han patit 37 dies sencers de retards en mig any a l'R16. La defensa del conductor de l'accident de Freginals recorrerà la reobertura del cas. L'advocat retreu que la declaració de l'investigat es pot convertir en una prova diabòlica després que s'arxivés el cas anteriorment sense apreciar negligència. I el Banc de Sang inicia avui una nova marató 2.0 per recuperar unes reserves sota mínims. Les donacions han caigut un 25% respecte a l'any passat durant les festes de Nadal. La campanya durarà una setmana i participen als grans hospitals del país. Aquests són els titulars d'avui divendres a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest divendres finalitza el termini per participar en el 17è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, que organitza les àrees de turisme de l'Ametlla de Mar i del Tebre, i que va adreçat a totes aquelles persones interessades en el món de la fotografia, ja siguin aficionats o professionals. Igual que en les anteriors edicions, l'objectiu és donar a conèixer racons del nostre territori i descobrir-ne de nous, mitjançant l'atenta mirada dels participants. Un concurs de fotografia que està plenament consolidat. El gerent de l'àrea municipal de Turisme Damià Lleó avança el treball que tindrà a partir d'ara el jurat i quan s'exposaran els 15 premiats i els finalistes.
Aquesta setmana hem rebut moltes fotografies. Nosaltres esperem almenys igualar la quantitat de l'any passat pel que fa participació i la qualitat. Ja puc avançar que any rere any la qualitat va augmentant, no? I la final és pel jurat, per triar i per escollir els premiats. Doncs el que farem ara a partir de la setmana que ve és numerar totes les fotografies, catalogar-les, distribuir-les en les diferents categories i a finals de la setmana que ve, començaments de l'altre, es reunirà el jurat per a determinar ja els premis en totes les categories. El mateix dia que el jurat es reunirà i fallarà els premis, es comunicarà als premiats i després els premis es donaran el dissabte abans de Candelera al Centre d'Interpretació de la Pesca, a l'antiga Cofradia de Pescadors, i la gent que assisti a l'acte d'entrega també podrà veure tots els premiats i les finalistes i totes les altres finalistes amb totes les categories. I després, durant les festes de la Candelera, estarà oberta l'exposició perquè tothom pugui veure aquest treballs i aquestes obres d'art.
Es premiaran les fotografies realitzades tant al terme municipal de l'Ametlla de Mar com al de Deltebre, amb un primer premi de 400 euros, un segon de 250 i un tercer de 175 euros. A aquests premis cal afegir la modalitat de premi local per un per municipi dotat amb 150 euros. A banda, també hi ha tres premis Terres de l'Ebre patrocinats pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les tres millors fotografies realitzades en qualsevol indret de les nostres comarques i els premis Blanc i Negre, Creativitat, Gastronomia i Activitat Humana a les millors fotografies realitzades a qualsevol racó de les Terres de l'Ebre.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El moviment veïnal per una AP7 gratuïta tornarà a tallar la carretera N340 a l'Ametlla de Mar. Ho farà aquest dissabte a la tarda a les 3, junts entre els quilòmetres 1113 i 1114, a l'entrada de la població. Els veïns continuaran demanant l'aixecament de les barreres de l'autopista per a tot el trànsit de les Terres de l'Ebre i també de Castelló. Ara, però, sota l'atenta mirada de l'anunci de les mesures del govern català. I és que a inicis d'any, després de la reunió entre el ministre de Foment i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull va avançar que en 15 dies farien arribar la proposta de limitació i bonificació dels camions per l'N340, un estudi que hauria d'arribar la setmana vinent i que no sorprèn a la plataforma veïnal, tal com explica Llorenç Navarro, portaveu del moviment.
Sempre van en busca del mateix i no és solucionar el problema. El problema només és un, és l'autopista gratuïta per a tots. I això ho van aprovar al Parlament. El que no entenem és perquè aproven una cosa al Parlament i ells continuen fent la que els dona la gana, o a la millor la que interessa a l'empresa concessionària. Això és el que tenim claríssim. El territori li ha dit que no a Rull, li ha dit que no a la Generalitat en el que volen fer, però ells continuen en la seua. Si no mos fan cas, nosaltres no pensem igual, vol dir que no mos representa. Rull no representa els interessos de les Terres de l'Ebre, perquè no volem 11 rotondes, no volem línies contínues.
Tant el conseller com el ministre van apuntar la necessitat d'actuar en aquesta via per reduir la sinistralitat i garantir la seguretat. Rull va exposar que s'està treballant per aconseguir una proposta consensuada amb el territori, que de moment no existeix amb el moviment veïnal. L'aposta de la Generalitat va concretar és limitar i bonificar, però també volen enxamplar les bonificacions. A l'altra banda del riu Sénia, un mes després de la concentració que els veïns van dur a terme a Castelló, l'alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, va enviar una carta al president espanyol, Mariano Rajoy, reivindicant concreció de projectes estratègics, entre els quals la gratuïtat de l'autopista AP7, una acció que aplaudeixen des del col·lectiu que reclama l'alliberament de peatges. Llorenç Navarro.
Nosaltres aplaudim aquesta mesura i aplaudim els 140 ajuntaments que van aprovar el que nosaltres estem sol·licitant. Des del País Valencià sí que estan apostant i creuen en la línia que estem aportant en el que és el moviment veïnal. Se n'estan donant compte que no treballem en un color polític, sinó que treballem pels interessos de tots. 140 ajuntaments, i així ho estan fent. Ho estan traslladant i estan pressionant. El que ens estranya és que des d'aquí no es faci el mateix. Haurien d'anar tots a una i fer pinya. Vam anar allà, Castelló ara s'està implicant, i també hem de felicitar el senador de Compromís, que riu en Carles Mulet, on ha demanat tota la documentació que nosaltres exigim per poder portar-la al Tribunal Europeu. Nosaltres volem que el Tribunal Europeu se ho miri i que vegi totes les aberracions que han fet aquí en les renovacions de les autopistes.
I la plataforma Trens Dignes ha tornat a reclamar la posada en marxa del servei Euromed bonificat entre l'estació central de les Terres de l'Ebre, de l'Aldea i Tarragona. La data del 10 de gener, anunciada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, encara no s'ha complert. La plataforma fa aquesta reivindicació pública perquè el departament no ha esclarit quan es podran comprar bitllets per viatjar amb Euromed a preu de regional fins a Tarragona. La portaveu Montse Castellà denuncia que un tren que para no es pot comprar bitllet és com un tren fantasma i celebra, però, que les freqüències del servei d'Euromet a l'Aldea s'equiparin el cap de setmana al dels dies laborables.
Com que no ho concebem així, volem que l'Euromet oferisca el seu servei integral. A totes les estacions se puguen comprar bitllets dins Catalunya a preu de regional mentre Rodalies no se soluciona, quan se soluciona que siguis aturant-se a preu d'Euromet, i cap al sud, si ha de ser al preu d'Euromet, també ho entenem, perquè no és la mateixa problemàtica. Però no mos pensem que hi ha cap estació, no sé si d'Europa o del món, però un tren que s'atura és com un tren fantasma. S'atura, però no pots pujar per anar a la següent estació on sí que el tren té aturada. És bastant inconcebible. Això pel que fa a l'Euromed, que també val a dir que valorem positivament que, de la mateixa manera que no s'ha complit el fet de poder adquirir bitllets a Tarragona, sí que s'ha complit el fet de que en cap de setmana ja hi ha més freqüències, que com sabeu el servei va néixer una mica coix, no només per Tarragona, sinó perquè de les 8 freqüències diàries que s'aturen a les Terres de l'Ebre, havien de ser 8 tots els dies de la setmana. Ho eren només de dilluns a divendres, i des d'este cap de setmana m'he estat mirant per internet també per comprovar-ho, i així és el que van anunciar. Des d'este cap de setmana hi haurà 8 freqüències de dilluns a diumenge, per tant s'equiparen els caps de setmana entre setmana.
Aquest dijous la plataforma Trens Dignes ha tornat a fer balanç de les hores en retards que han patit els usuaris de l'R16 des del juny al desembre de 2016. Els números de la plataforma són de 53.602 minuts, 893 hores, 37 dies sencers. A falta de comptabilitzar els retards de la línia R15, els portaveus de Trens Dignes han lamentat i han considerat injust que es parli d'una ràtio de puntualitat propera al 80% en aquesta línia. També han reclamat més més informació i transparència sobre els horaris dels trens i les connexions amb altres mitjans de transport públic, sobretot amb els busos llançadora. Com han insistit l'ATM de les Terres de l'Ebre o un organisme d'iguals competències, però una altra nomenclatura acabaria amb els problemes de planificació i millora de la xarxa de transport públic del territori. La defensa del conductor de l'autocar accidentat a Freginals el passat mes de març, un sinistre que es va saldar amb la mort de 13 estudiants, recorrerà la reobertura del cas ordenada pel nou titular del jutjat número 3 d'Amposta. Sergi Atienza, advocat de l'únic investigat en el cas, ha confirmat que el recurs d'apel·lació es presentarà durant els pròxims dies i ha carregat contundentment contra la interlocutòria judicial. Creu que la resolució és contradictòria i acusa el jutge de portar el cas a un carreró sense sortida, després d'acceptar els recursos d'acusacions particulars i fiscalia per fer declarar el conductor com a diligència urgent i necessària. Per contra, argumenta que un cop es va arxivar el cas i es va acceptar que no hi ha cap prova que indiqui negligència greu per part del xofer, la seua declaració ja no resulta necessària. El conductor, que al llarg de la investigació judicial no va ser citat a declarar per motius de salut, va veure com el cas es tancava provisionalment el passat mes de novembre sense necessitat de personar-se al jutjat d'Amposta. La seua defensa entén que la prova de la declaració que ara reclama el jutge no resulta pertinent ni útil ni necessària. Atienza creu que la diligència essencialment està destinada a satisfer una sèrie d'acusacions que ens volen fer unes preguntes que tenim dret a contestar o no. Sosté que la nova interlocutòria que reobre el cas es contradiu perquè d'una banda confirma la de l'arxiu del passat novembre i de l'altra la veu necessària per la declaració del conductor davant la gravetat del cas i els recursos de les acusacions. I per últim, els contem que ha començat a tot Catalunya la Marató de Donants de Sang 2.0. S'esperen aconseguir 8.000 donacions de sang extra que garantiran les reserves per als pròxims dies, en què el fred i la grip fan preveure que les donacions baixaran. Els dos primers dies, al Palau de la Generalitat, es podran fer donacions de sang i fins al 20 de gener a tots els grans hospitals del país. Poden donar sang totes les persones que tinguin entre 18 i 70 anys, sempre que superin els 50 quilos. Un 12% de la població catalana no ho pot fer. Generalment són exclusions temporals per protegir la salut del donant o de la persona que rebrà la sang. També es troben amb casos d'exclusions definitives, com per exemple persones que tenen hepatitis o VIH. Les exclusions han augmentat amb els anys. Un dels motius principals és la globalització i la possibilitat de viatjar a qualsevol part del món. Cal tenir en compte, doncs, que entre una donació i una altra han d'haver-hi 2 mesos de marge. Les dones ho poden fer 3 cops a l'any i els homes 4. Aquest dilluns es va fer una crida a la població perquè es doni sang, ja que les reserves estan sota mínims, especialment del grup A i també del 0 al grup universal, que pot donar sang a tothom. Així ho explicava la directora del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Virgínia Callau.
Estamos con unas reservas para 6 días, cuando lo óptimo son 10-11 días. Por tanto, pues tenemos que ponernos las pilas. Necesitamos 1.000 donaciones diarias en Cataluña para que todos los pacientes puedan tener sangre sin ninguna dificultad. Y de los grupos que más necesitamos, porque solo tenemos para 3 días, son de, precisamente los grupos O negativo. Y después también tenemos A negativo también para únicamente 3 días.
La marató que s'allargarà durant tota aquesta pròxima setmana hauria de servir per superar aquesta situació tan negativa. Per tenir més informació sobre la Marató de Sang 2.0, es pot visitar el web maratodonants.cat. I anem tot seguit a conèixer quina és la previsió per aquest cap de setmana, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ja ho fem parlant de temperatures més suaus i amb aquest vent de component oest que ha de ser el protagonista del matí especialment, que és quan bufarà amb més intensitat de cara a la tarda, ha d'anar perdent força. Tot i això, mantindrem les temperatures suaus de cara al migdia, ja que aquest vent més aviat aponentat farà que les temperatures màximes no puguin baixar, sinó que fins i tot hagin de ser una miqueta més altes que les d'ahir. De cara a la tarda, el que es mantindrà és l'ambient estable, l'ambient assolellat fins i tot, amb la formació d'alguns núvols en punts del litoral, però sense deixar precipitació. condicions i on sí que parlarem d'algunes precipitacions febles és cap a la zona dels ports. Atenció, perquè també de cara a demà i els propers dies les temperatures van a la baixa i ens espera un ambient de ple hivern. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Ara mateix, temperatura de 12,8 graus a l'Ametlla de Mar, la humitat relativa 41%.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres 13 de gener a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins horaris i també per internet a mellamar.cat/lacalaRTV. I el cap de setmana, dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre, al recull setmanal. I ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.